Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. L'accident d'ahir a prop del pantà de Susqueda, en què van morir dues dones i una nena d'un any, i en què anaven 7 ocupants en un vehicle de 5 places, 4 d'ells nens sense cadiretes de seguretat ni cinturons cordats, posa damunt la taula en les últimes hores el debat sobre com s'ha de portar els nens als cotxes. En tot l'any han mort 7 infants a la carretera i cap d'ells no viatjava correctament. L'ús d'un sistema de retenció infantil és obligatori, recordem-ho, en qualsevol desplaçament, per curt que sigui. Un accident a 8 km per hora, per exemple, pot causar la mort d'un nen que no vagi ben agafat. El Reial Automòbil Club de Catalunya alerta que una gran part del problema no rau en el fet de no tenir sistemes de retenció, perquè el 98% dels menors viatgen amb cadiretes o alçadors, com marca la llei, sinó en un mal ús que se'n fa. El 35% dels nens no van ben lligats, segons el RAC, o porten els cinturons mal ajustats. Canviem de tema. L'exèrcit sirià ha recuperat el control de la ciutat vella d'Alep, segons l'Observatori Sirià dels Drets Humans. Aquesta ONG, considerada una font fiable, assegura que l'avenç de les forces de Bashar al-Assad ha estat molt ràpid a la part vella de la ciutat, on van entrar just ahir. El règim controla ja 3/4 dels barris orientals d'Alep, que els rebels han dominat durant 4 anys, mentre que els mateixos rebels i els kurds encara controlarien algunes zones de l'oest de la ciutat. Un avió de Pakistan International Airlines s'ha estavellat avui amb 40 persones a bord. L'accident ha passat a prop de la ciutat de Havelian, al nord del Pakistan. L'avió, que feia una ruta entre Chitral i Islamabad, ha perdut el contacte amb els controladors aeris i s'ha estavellat per causes que no se saben. I recordem que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha tornat a Barcelona per reunir-se amb l'empresariat i membres del teixit associatiu i s'ha sabut per fonts extraoficials que es reunirà aquesta tarda amb la cap de l'oposició a Catalunya, Inés Arrimadas, i amb el líder socialista Miquel Iceta.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
En la vida hi ha dues classes de persones. Hi ha els que donen i hi ha els que en donen més. Hi ha els que saben perdonar i els que a més saben oblidar. Els que de vegades ho deixen tot per donar-te la mà i els que te les donen totes dues. Hi ha els que tenen un costat bo i hi ha els que tenen un costat molt bo. Aquest any, treu el teu costat bo o molt bo i truca a la Marató per l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. La Marató de TV3 diu molt de tu.
Aquest dijous a les 11 del matí, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Eucaristia en motiu de la solemnitat de la Immaculada Concepció. Segueix-la en directe aquest dijous a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel.
Veig Déu en la música, en el mar, en una flor, en una fulla i en un gest de bondat.
Pau Casals, músic.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Aquesta hora, a la sintonia de Ràdio Estel, comencem la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros, un espai per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Què tal, com està, doctor?
Molt bé, molt bé. Molt bé, gràcies, bon dia.
Doctor, avui ens acompanya també, ens acompanyarà, de fet, d'aquí uns minuts, la Berta Capilla. Ella és una pacient seva, jove, sí, adolescent, sí, sí, que ens explicarà la seva història. I bé, l'estem esperant perquè just ens ha trucat. Ara mateix ja ens ha dit que tinc un problema, que estic doncs, enmig d'un embús.
Sí, he quedat penjada per aquí, a Barcelona.
Però tot i així, doctor, l'espera a la Berta, el que farem avui, a mi m'agradaria...
Sí, perquè el cas que parlarem és un cas molt habitual, sí, i es dona moltíssima freqüència. Parlarem de nou i recuperarem, com que tu també estàs tan preocupada per la quantitat de constipats que hi ha, aquesta noia té un problema de rinitis crònica, però bueno, que sigui ella la que ens ho expliqui.
Jo, si li sembla,
sí,
avui m'agradaria fer una introducció.
Em sembla molt bé.
Sí. Li sembla,
sí,
bé?
Sí, sí.
M'he inspirat, doctor.
Molt bé.
I ara plantejo això, tant al doctor Pros com als nostres oients. Imagina't el pitjor refredat de la teva vida. El teu nas es troba totalment congestionat i es respira amb dificultat. La pressió en les cavitats nasals, doncs, causen un dolor de cap increïble. Però és més, no notes cap olor. Així que tot el que tu menges, doncs, no sap a res, sap a cartró. I, a més, Henry, sents nàusees i un profund malestar que no et deixa continuar endavant. Ara vull que t'imaginis que tots aquests símptomes, per bé que disminueixen al cap d'una setmana, tornen una altra vegada, i tornen una altra vegada, i mai desapareixen, doctor. Això és un cas habitual,
ostres,
podríem dir,
habitual.
Malauradament, amb alguns dels seus pacients que es troben en aquesta situació, i potser hi ha algun oient ara mateix que també ens està escoltant i diu, jo també ho estic patint. Què recomanaria a vostè?
No, efectivament, bueno, recomanar pues, tot això, que, bueno, d'entrada que mira, que vagin a buscar el llibre de Mocos Fuera, tu, aquest llibre que espero que faci, doncs, un camí tan llarg com ha fet el meu llibre de la civada, no?, que ja portem 15 llargues edicions. Espero que sí, perquè ens trobem... Aquesta és, per desgràcia, bueno, per mi, per la consulta hi va bé, perquè, clar, no deixem de rebre doncs, pacients i pacients i pacients de totes les edats afectats per aquesta patologia. Aquesta és una crua realitat, no sé si és el meu o és el teu.
No,
ens està trucant,
és el seu, doctor.
Jo crec que
ens està trucant la Berta.
La Berta, no?
Ara li passarem el número, si de cas, a la nostra productora, la Carme, per a veure si...
Dic, aquesta és la crua realitat, que els meus col·legues parlen d'una sinusitis crònica. Tècnicament estaríem parlant d'una rinosinusitis crònica, no? Jo vaig més enllà i ja saps, Mercè, que parlo d'una sinusitis silenciosa, no? Però, bueno, estem parlant d'una malaltia nasal que afecta a les vies altes. Amb dates oficials, als Estats Units afecta a quasi 35 milions de persones. Mercè, 35 milions de persones. Sovint, el tractament, doncs, que tu preguntaves què es pot fer, doncs, bueno, què fan normalment els que pateixen aquestes patologies, ja anirem veient, i el nostre pacient ens explicarà. Antibiòtics, corticosteroides, no? I si la medicació no funciona, doncs han de passar per al quiròfano. És a dir, imagina't, no? Han de passar per al quiròfano per netejar les cavitats nasals que estan infectades del crani. Aquesta és una operació delicadíssima que moltes vegades doncs, no tampoc hi ha el resultat esperat. I sovint hem de tornar a treballar els antibiòtics. És a dir, per tant, antibiòtics i més antibiòtics, llavors venen els antihistamínics i, finalment, els corticoides. I en aquests moments, haig de dir que als Estats Units una de cada 5 prescripcions d'aquests medicaments està destinada a tractar el problema de la rinosinusitis. La malaltia entra en un cercle viciós i llavors doncs, bueno, hi ha aquestes bactèries que n'hi ha aquí a centenars, per no dir mils, no? L'Staphylococcus aureus es fa resistent. I, bueno, i és aquella embolica que fa fort, és un mai acabar. Bueno, aquí, a la meva esquerra...
I arriba la Berta.
Sí. La Berta. Hola. Hola, bon dia, Berta.
Berta, t'has trobat un bon embús, eh?
Ostres. quin merder que hi havia al metro. Ho sento molt, eh?
Sort que et trobava. Et trobes bé, per això?
Sí, em trobo perfectament, però...
Però, esclar, estava neguitosa perquè dius, ostres, una vegada que quedem amb el doctor Pros...
Em sabia greu.
Berta, carinyo, tu vas arribar a la nostra consulta, jo no sé si després... Bueno, precisament, que jo t'ho vaig preguntar, com va arribar a la consulta a través de Ràdio Estel.
Sí, la meva mare escolta aquesta ràdio i va escoltar aquest programa i va dir, mira, li va molt tota la medicina natural... I com que la seva consulta està a 5 minuts de casa, va dir, no perdem res per anar.
Sí, no perdem res, no?
Per provar, i mira tu, m'ha funcionat.
I què passava, Berta?
Em van dir que tenia rinitis crònica i que necessitava cirurgia per reducció dels carnots i merder.
Quants anys tens per situar els
Ara tinc 17, d'aquí poc faig 18.
17 a 18. I des de quan tenies aquests símptomes, Berta?
Forts des de fa 2 anys, però des de que tinc, doncs, 3 anys o així, que m'he passat la vida amb otitis, amb sinusitis, amb bronquitis, tots els itis. Els he tingut tots, diverses vegades.
Tots els itis. Els he tingut tots.
I clar, ja no és que no us podies aguantar més aquesta situació,
no? No, és horrible.
Quin va ser la primera opció? Suposo que va anar al metge, no? I què us van recomanar?
Vaig anar al metge i em van posar la càmera aquesta que et posen pel nas, que fa molt mal i tot, i em van dir que m'havia d'operar, que era l'única solució, i que, a més, tenia una escena molt complicada. La meva mare va dir, no t'operarem, perquè aquests l'únic que volen és embutxacar-se els diners, que jo m'ho conec, això. I després vam anar al doctor Pros i, doncs, amb unes quantes sessions de no sabem bé el que em va fer,
Ara li preguntarem al doctor.
Doncs mira.
Ara estàs fent segon de batxillerat, no?
Sí, segon de batxillerat.
Què vols estudiar, Berta?
Estic estudiant teatre.
Vols estudiar teatre?
Sí.
Vols continuar formant-te com a actriu?
Sí.
Molt bé. Doctor, clar, arriba la Berta...
És evident que és una dona ja, que té... Ja
té aquestes habilitats, per comunicar-se.
Sí, fantàstic, Berta. Ara, doncs, imagina't una noia de 17 anys amb tota aquesta patologia, amb tot aquest arsenal de... que si la rinitis crònica també... Em vas explicar el primer dia, mal de cap, migranya, cansada, perquè em deies... No, ara potser ja ni ho recordes, perquè això és curiós, però hi ha molta gent que després ja no se'n recorda. Diu, imprescindible dormir més de 10 hores al dia.
Ah, sí.
Em vas dir,
Sí, sí.
Perquè nosaltres ens vam veure, per situar els oients, jo et vaig veure tu el 19 de maig del 2016.
Sí.
El 19 de maig. Havies fet un llarg peregrinatge, suposo, t'havien medicat i havies pres, doncs...
moltes pastilles cada matí i tot.
Sí. Per tant, vull dir que... I finalment acaben amb el pronòstic de dir, no, això s'haurà d'operar. Tens una veu nasal el primer dia, com vas arribar, llavors amb unes ulleres molt marcades, que avui no les veig, unes ulleres que arribaven aquí baix a la...
Sí, de color negre gairebé, semblava que m'haguessin pagat. Sí, havia d'anar amb maquillatge sempre, perquè la gent es preocupava quan em veia de que no...
Ulleres de tota la vida.
Sí.
Llavors, quan jo et vaig veure, bueno, m'expliques que si faringitis, que si amigdalitis, halitosis, aquell mal alè, que
sí,
això és molt típic en la gent que es pensen que han menjat all o ceba i no té res a veure, són els mocs acumulats a les cavitats nasals, i això que acabes d'explicar, otitis a repetició, i tot les itis del món, no? I llavors, a més, per allà, per a gran sorna, diu, no, l'única solució és operar. Bueno, és a dir, en aquestes circumstàncies, i amb ella li encanta, voldria fer teatre, t'encanta cantar, ho fas?
Sí, sí.
Bueno.
Sí.
Diu, i no faig esport perquè, diu, no tinc fons, em deies.
Et cansaves.
Sí, perquè em faltava l'aire. I potser, si fèiem un exercici de córrer, doncs 10 minuts, que no és gaire, al cap d'un minut i mig m'havia de sentar perquè m'estava marejant, perquè no oxigenava prou i no m'arribava oxigenar al cervell, és que em desmaiava si seguia corrent.
Però fixa't i les coses, Berta, tan interessants estàs dient. És a dir, marejava perquè no m'arribava probablement oxigen al cervell. I em marejava i tenia nàusees. Una miqueta aquesta introducció, Mercè, que has fet tu. És a dir, tot això conforma aquesta... perquè, és clar, aquí tècnicament hem parlat d'una rinosinusitis crònica, però tot això no és res més que el que jo explico, i explico molt bé en el llibre meu, que suposo que la Berta s'ha llegit, no? El
sí,
vols fora, i el deus recomanar els seus amics.
A tothom.
A tothom.
Per favor.
Per favor.
A totes les estanteries hauria d'estar aquest llibre.
Molt bé. Jo dic a totes les cases, a tots els pisos de Barcelona.
Exacte.
No? Perquè la gent no aniria amb aquest desespero, no? I a més, víctimes d'aquesta sobrecàrrega de química que tots portem a sobre, no?
Clar, perquè la Berta, o sigui, ens diu que des de ben petita ja t'estaven medicant.
Medicant... Molt calocatil, això sí, des de molt petita, però medicant des de feia 2 o 3 anys, que era el protector d'estómac cada matí, que les dues pastilles, i la pastilla també abans d'anar a dormir. Cada matí un protector que estava dolentíssim i que segur que fa més forats dels que curen a l'estómac.
Perquè és que... jo crec que això és una tàctica comercial que s'utilitza per fer, ja per convertir-te en un consumidor habitual.
Bàsicament.
No? És a dir, que la gent, esclar, la Berta, perquè ha descobert aquest aspecte de la medicina natural, ens ha descobert a nosaltres, i bueno, se n'ha lliurat perquè ha canviat la teva vida, no?
Home, i tant.
Quines són les coses que abans no podies fer i que ara fas, després del tractament del doctor Pros?
Bueno, bueno. Pros i equip, perquè
sí,
jo
sí.
Et veig avui, Berta, perquè no, jo li vaig programar el tractament, però llavors qui et va veure? La Mireia? Li vam fer una hipertèrmia nasal, és a dir, allò que fem d'aplicar calor.
Ara també volem preguntar què és el tractament que va seguir la Berta.
Sí. Jo quan et vaig veure, Berta, tenies la faringe, les amígdales estaven inflamadíssimes, pobretes.
Sí.
Però inflamadíssima és una cosa espantosa. I a pesar dels antibiòtics, a pesar de tota la química que havia...
Però això pres, sempre, no? Perquè Anna, que no he tingut històries jo, que he arribat a acabar a l'hospital amb suero en vena per no poder ni beure aigua ni menjar perquè tenia això massa inflat tot el coll.
A veure, fixa't que ara parlem, que sembla, això sembla una tonteria, però és molt seriós, perquè el que li passa a la Berta li passa a centenars de mils de persones que es veuen abocades, doncs, en aquestes situacions i total, sense arribar a res i acabant dient que això s'ha d'operar, no? O sigui, i aquesta és la... No, no sé, el camp diari, no?
I per evitar, doctor, aquesta operació... Vostè què recomana? Quin és el tractament que va seguir la Berta?
Pregunta-li a la Berta, que ens ho expliqui ella, no? Què vam fer?
Què et vam fer primer de tot? Que t'ho recordis.
Escoltar-la, tocar-la, palpar-la, parlar
amb ella. Molt picar els pòmuls, a veure on feia mal, que feia mal a tot arreu.
Et feia mal al tocar-te els pòmuls.
Clar, i aquí el cap, perquè estava tot ple de moc a dintre.
I aquest moc es podreix, llavors aquest moc... Esclar, les cavitats nasals es converteixen, sempre explico, obert amb un cau de merda.
És una imatge molt agradable de pensar que tens un cau de merda al cap.
No gaire.
Els virus i els bacteris que es passegen per aquí dintre, no? Sí. I llavors, esclar, vull dir, els mocs es podreixen, tu. Els mocs són bons, però són bons els que hi han d'haver-hi. Que passa que hi ha més mocs del compte, no? I quan aquests mocs, doncs, queden atrapats i es podreixen per aquesta quantitat de virus, doncs imagina quina gràcia t'ha de fer que es passegin tots aquests noms tan estrafalaris per aquí dintre, no?
Però doctor, és el que hi ha. Quin és el tractament que va seguir la Berta? Arriba la Berta a la seva consulta,
bueno, jo ara,
i què li recomaneu?
Si miro la seva història clínica, li vam ensenyar a netejar-se el nas.
Primer de tot.
Mar, llavors amb un spray especial que nosaltres receptem, i després immediatament, jo crec que el mateix dia, o si no, al cap d'uns dies vas vindre de nou, et vam donar, no sé si vas arribar a prendre, un producte homeopàtic que era per drenar els mocs, una cosa que ve d'Alemanya. No.
Sí.
Pastilles
que vaig prendre.
D'homeopatia, que no s'hi ve per a nada, diuen, saps? Això és una altra conya que es llença.
La de Clínex que vaig gastar.
Perquè aquesta homeopatia va provocar un gran drenatge de mucositat.
Moltíssim.
Allò que no sortia de cap manera, doncs llavors va començar a drenar.
Va ser... Mira, jo ho tornaria a passar, perquè ara respiro magníficament, però, ostres...
Bueno, això va,
unes setmanes
doncs vas treure
això
molt.
Això perquè vegis que si l'homeopatia funciona o no funciona, no? Bueno, i llavors el que vam fer, uns dies després, i vas vindre un cop a la setmana, una hipertèrmia nasal. T'aplicava una cosa molt agradable, és un calor en la cavitat nasal, que el que fèiem era dilatar els senos nasales, els senos frontals, etmoidals, si és això d'aquí dintre, aquí dalt, hi ha una dilatació que permet, juntament amb aquesta homeopatia, drenar la mucositat amb aquesta facilitat que ho va fer-ho.
Sí.
Tan simple com això. Però,
o sigui, despeja, diguéssim, una mica els conductes,
o clar, perquè a la que tu produeixes un drenatge, no, una eliminació massiva d'això que està crònicament instal·lat aquí dintre, doncs hi ha canvis importants. no? I ella, imagina't que vol ser cantant i li agrada cantar.
Home, doncs, això és important, necessitaves clar, aquesta eina.
Ho vaig passar fatal perquè em quedava fònica de no poder respirar pel nas, al respirar per la boca em quedava fònica, vaig estar mesos que no... Amb prou feines podia parlar ja cantant i parlem. Era... Jo era un ànim en pena quan no podia cantar.
Aquesta descripció verda que ens estàs fent és la descripció comuna a qui pateix doncs, aquesta patologia que jo he acabat batejant com una sinusitis silenciosa. Vull dir que torno a repetir allò, poca conya, eh? És poca conya. És la quantitat de jo diria, de patiment que podem arribar a estalviar. Per tant, jo crec que, doncs, no sé, tota aquesta teràpia que nosaltres apliquem a les nostres consultes hauria de ser... Això hauria d'estar en els caps, ja, tu. Però, bueno, com que això no s'ensenya a la facultat, com que això no és un tractament habitual, doncs en el cap, llavors la gent, mira, el que té la sort, com la Berta, la mare que t'ha escoltat per ràdio...
Sí.
O sigui, una vegada la mare més... es troba bé per això?
Sí, sí, la meva mare està perfecta.
I està contenta que hagis passat.
Soc jo la que té problemes.
Tenies.
Tenia, ara ja no.
I a més, què li volia preguntar, Berta? La mare està contenta del que...
Sí. Uf, quin descans. Està encantadíssima de no haver d'estar cada dues setmanes per la nena malalta al sofà que s'ha de saltar a l'escola.
Sí. Perquè tu cada dues setmanes havies de faltar a l'escola.
Sí, no tenia massa sort, era cada dues setmanes. Si tenia sort, era un cop al mes.
I ara ja has notat que...
Ara m'he passat tot l'estiu perfectament... Tot el que porto de curs, perfectament, una meravella.
A part, un curs tan important com és segon de batxillerat. Sí. Esport pots fer?
Poder-ne fer puc, ara. És que com que no estic acostumada, ja no m'agrada. Ja és una altra... Ja no és que no pugui, simplement que no sé si vull. No m'agrada gaire.
Bé, però ara tens l'oportunitat d'escollir.
Si volgués, podria fer-lo perfectament. Passejades les puc fer molt més llargues, això sí.
Quin nivell de satisfacció, després de passar per la consulta del doctor Pros, Berta, notes? O què recomanaries als nostres oients? Si potser una persona que tingui els mateixos símptomes que tu, què li diries?
Doncs que vagi al doctor Pros i que consulti, perquè cada cas és diferent... Però a mi m'ha anat molt bé i és que tinc una vida infinitament millor perquè depenia moltíssim d'aquesta rinitis, sinusitis crònica i ara és que tinc vida pròpia. No
tenies, també explica, jo havia apuntat aquí, unes punxades a nivell de l'artèria temporal.
Tenies... el cap. Unes punxades molt fortes.
Llavors, al final, que veus aquí que posem en aquesta senyalització que fem nosaltres, vol dir que està curada, no? I això va passar en el cinquè tractament que et va fer la Mireia. Sí. Era aquella aplicació de calor que és molt agradable, no? Perquè a sobre els tractaments nostres són agradables, vull dir, no punxem, no fem mal, no?
És agradable si no està molt calent.
Ah, sí.
Perquè hi ha un punt que ja comença a cremar, però bueno, si tens baixa i ja està.
La Berta es quedava dormida i llavors l'altra anava...
Al final, que es queda adormida.
Diu, estic molt bé, ja olora tant que fins i tot es mareja, vas dir al final.
Ostres, sí.
No estaves acostumada.
Paraula sexual.
Jo feia potser un any i mig, dos, que no olorava res, no, i un dia vaig passar pel costat d'un container i, bueno...
No sé si prefereixo no olorar res.
Que justament el primer va ser... quin flashbacks. Vale, va ser el container i l'oli, que em posava pa amb oli i l'oli l'olorava i em marejava. I mira que l'oli fa bona olor, però és que, no sé, em marejava de lo forta que era. I ara ja, bueno, pastissos i tot aquí, disfrutant de la vida.
Quina cara, tu.
Oh, i tant, ha de gaudir de la vida, la Berta, eh?
No, el primer dia el que em va cridar molt l'atenció a Berta va ser aquestes ulleres, que és lo típic de les sinusitis cròniques, que per mi, doncs, parlo doncs, de sinusitis silenciosa, no? Perquè, clar, és a dir, ella pateix...
Quins són els símptomes que, doctor, vostè, quan arriba un pacient a la consulta, diu, aquesta persona, aquest pacient...
No, però és que ja tu ja
per exemple,
captes...
Les ulleres.
Quan te saluda, sí, les ulleres, i llavors aquells punts, te'n recordes? Que et vaig apretant aquí, que feia mal.
Sí.
Els punts aquí al costat de l'aleta nasal i aquí dalt, en el costat, en el entrecejo, com ho diríem.
Sí,
diguéssim, damunt de la cella.
Dolorós, però a vegades fa... Clar, cadascú té sintomatologies diferents, encara que la base pugui ser una base comuna. Però el que deia Berta, que està... Diu, els ossos de la cara em fan mal. O sigui, la cara li fa mal. La cara. no? És a dir, la presència d'aquest taponament a dintre d'aquesta mucositat enquistada, que això, clar, no es aconsegueix treure de cap manera.
Clar, no? I el risc també és que moltes vegades, diguéssim, aquestes mucositats que no es drenen, que no surten, són nius d'infeccions. Berta, suposo que és això, que
sí,
empaitaves infecció darrere infecció.
En vaig tenir unes quantes, sí.
Clar. I a més m'imagino també el rendiment escolar també deu haver canviat, deu haver millorat. Perquè, clar, si no t'arriba oxigen al cap, tampoc estàs...
concentrada.
No estàs de bon humor.
No em costa tant estar atenta a classe, diguéssim.
Hi ha coses
no m'he d'esforçar tant.
Un mateix no se n'adona, però quan hi penses, ostres, doncs, hasta això canviant,
la vida
no?
Millora.
Eh?
Sí. Doncs...
Jo sempre explico... et vam ensenyar també a utilitzar aquell espai d'aigua de mar?
Sí, l'utilitzo cada vespre.
Molt bé,
i doctor, varien, la Berta avui té 17 anys, Camila 18, varien els tractaments que es fan depenent de l'edat a la consulta per temes com el de la Berta? O...
Sí, clar, amb ella li vam donar doncs, aquesta homeopatia, li vam fer aquesta hipertèrmia, li hem ensenyat a fer això de l'esprai, llavors doncs, també hi ha tractaments més complexes, si tu vols. Ho combinem molt amb l'osteopatia cranial, sobretot amb els nanos més petits. Mm. Amb els adults també a vegades doncs, rectificacions de la columna, que també poden estar lligades, i llavors doncs, fem una... L'osteopatia va molt lligada amb nosaltres, l'utilitzem molt, no? Massatges també, reflexoteràpia podal... O sigui, hi ha situacions que reclamen tractaments diversos, no? Mm-hmm. Però amb la Berta va ser... estem parlant de... T'arriba a la consulta amb 17 anys, amb un llarg peregrinatge de conflictes, i ho hem resolt relativament ràpid, o molt ràpid.
Sí.
I, Berta, a mi també m'agradaria preguntar-te avui, per exemple, els seus companys d'escola, quan el doctor doncs, t'ensenya a fer la higiene nasal, que ens recomana aquí cada dia, que hauríem de fer els matins, tu això ho has comentat als teus companys, que cada dia et rentes el nas?
A les meves amigues, sí.
A les teves amigues. I què
no
et diuen? Estan
tothom,
acostumades, les teves amigues? Què et diu? No, clar.
Bueno, no troben que sigui res estrany, perquè ja saben que he tingut tots aquests problemes i doncs, mira, si vaig
tu
a dormir...
Tu li recomanes amb elles, també?
Jo els dic, proveu-ho, i, pues, mira, ja em faran cas algun dia, però...
És que la Mercè pregunta, però no s'ho acaba de creure, perquè a vegades que no tenim aquí el testimoni aquí davant, jo li puc explicar coses, però ella diu, aquest m'explica sopars de duro, no? Però, esclar, quan tens la realitat, no? És a dir, que això no passa cada dia, Berta, de tindre un pacient i, a més, doncs, amb una problemàtica, vull dir que podria pensar que jo m'ho invento, aquestes coses. Però, clar, quan tens un
testimoni,
no? De carn i ossos, eh?
Per res. Però, també, Berta, ara, dia d'avui, quin tractament segueixes? Segueixes algun tractament pel teu dia a dia?
Em rento el nas amb aquest spray i, doncs, és que no, és que...
Jo no necessito
res. No,
perfectament, no necessito res.
Doncs que fàcil. Jo estic convençuda, ja, doctor,
Ai, senyor, quants nòbels que donen, no? I, en canvi, doncs, a qui li haurien de donar no se li dona, perquè aquest reconeixement, és a dir, quan només el fet d'estalviar tant de patiment i tanta química, és a dir, jo penso que això s'hauria de considerar, no? De tindre molt present. És a dir, jo penso que un departament de medicina natural a dintre d'un gran hospital seria no necessari, seria imprescindible. És a dir, que tots aquells que avui ens estan escoltant, que ens han escoltat a una Berta que té 17 anys, que s'ha passat anys i anys en patologies, no? Que no en surten, que li recomanen com a opció òptima, que llavors és quan la cagues ja del tot, perquè t'operen i et fan una reducció de en aquest cas, volien fer una reducció de les amígdales o
dels carnots.
I llavors resulta que, bueno, doncs millores, però després si tornes a estar t'encostipes, perquè jo no ho parlar, però suposo que els encostipes...
De fet, conec una noia que li van reduir els carnots i que se li van regenerar i torna a estar igual. I
clar,
no ho tenia tan fort com jo, però, bueno, ha après a viure amb aquest problema que té.
Doncs ara, Berta, li passes a l'àudio aquest d'avui.
D'acord.
Què li has de recomanar, Berta, primer de tot?
Que es netegi el nas. Imprescindible.
Imprescindible, Doctor, és un hàbit que ens hauríem d'acostumar a fer-ho.
És imprescindible.
Ens rentem les dents, ens rentem el nas, doncs ja està.
També podríem parlar de com menja la Berta. No sé si això ens hi hem posat o no ens hi hem posat massa, no? Perquè la Berta, per exemple, la llet de vaca, que és avui un producte cada vegada més qüestionat,
Jo no em prenc. Jo prenc llet de soja des que sóc petita.
Perquè això segurament perquè hi ha a casa els pares, la mare concretament...
Sí, la meva mare, perquè com que també creu massa mucosa des de petita, doncs la llet de vaca, a més, feia que en creés encara més. I és quan em posava encara més malalta i un metge va dir no li doneu llet de vaca perquè no és bona.
Clar, per ella no és bona.
Això és una de les coses, almenys, aquest reconeixement cap a la llet com un element avui altament, jo diria, desaconsellat o desaconsellable amb aquestes patologies. Berta, tu no hi has arribat aquí, però dèiem que als Estats Units hi ha 35 milions de persones que estan com tu. 35 milions. És la malaltia, és la patologia que porta més gent a les consultes, tu. I què resolen?
Doncs, Berta Capilla, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, per haver-nos proporcionat el teu testimoni. Esperem que hagi servit als oients que ens estiguin escoltant. Doctor, ens retrobem la setmana vinent.
Intentarem.
A reveure.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda. Ràdio.